Ràdio Estel. Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El proper dissabte 2 d'abril, a 4:45 de la tarda, tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat un concert per a orgue i orquestra amb obres de Georg Friedrich Händel, impulsat per la Fundació Música Solidària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el grup BBVA. L'entrada serà lliure, però es podran fer donatius a la mateixa basílica o aportacions voluntàries que es recolliran a la fila zero, que es destinaran als programes de lluita contra la pobresa infantil de la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. El concert, protagonitzat per l'orquestra UNESCO Barcelona, amb l'acompanyament de Mercè Sanchís a l'orgue i dirigit per Gonçal Comelles, es podrà seguir en directe a través de Montserrat Ràdio, Montserrat Televisió i per les televisions de la xarxa de comunicació local. El concert de Montserrat, el setè del cicle, d'un total de 24, porta durant l'any 2016 la música arreu de Catalunya. Es tracta d'uns concerts on al voltant de Càritas i dels seus programes d'acció social per a les famílies i els infants, la música és un altaveu més que ajuda a trencar el silenci que la pobresa imposa a milers de famílies i, per tant, als seus fills i filles. La intenció d'aquest concert és, doncs, la de recaptar fons per l'acció social que Càritas desenvolupa amb els infants. El públic assistent rebrà un sobre a l'entrada de la basílica on hi podrà dipositar el seu donatiu, que es recollirà en acabar el concert. L'orquestra UNESCO Barcelona i els seus solistes presenten en aquests 24 concerts un ampli repertori d'obres que van des del barroc fins a Mahler. Ho fan tant en formacions d'orquestra de cambra, sinfònica o en grups de cambra. En el concert de Montserrat, del proper dissabte 2 d'abril, a 4:45 de la tarda, es podran escoltar obres de Georg Friedrich Händel amb l'acompanyament d'orgue.
Ràdio Estel.
Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Avui parlarem de com han viscut la Setmana Santa i la Pasqua els joves que ens acompanyen. Una de les preguntes que els hi formularem és la següent. Què vol dir per a un jove que Jesucrist ha ressuscitat? Com ja sabeu, de forma habitual comptem amb la presència d'alumnes del Col·legi Abat Oliva, tant de Loreto com del Cardenal Espínola, els dos situats aquí a Barcelona.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Avui saludem a Guadalupe, Dani i Didac. Bona tarda, els tres.
Bona tarda.
I a Pedro Rovira, sacerdot. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem.
Cuando habíamos tocado el fondo de la nostra miseria,
cuando hemos tocado el fondo de nuestra miseria y de nuestra debilidad, Cristo resucitado nos da la fuerza para volvernos a levantar. Si nos encomendamos a Él, su gracia nos salva. El Señor crucificado y resucitado es la revelación plena de la misericordia, presente y activa en la historia.
De la misericordia, presente y operante en la historia.
El Papa Francesc diu que arribem a la Pasqua necessitats, carregats de misèria, i a través de la Pasqua, Jesucrist ens regala la gràcia de continuar vius espiritualment parlant. Vosaltres, Guadalupe, Dani i Dida, com heu arribat a la Pasqua? També un jove arriba necessitat de l'amor de Déu, de la presència de Déu, o no tant, no viu tant d'aquesta manera?
Bueno, sí, yo creo que todos vivimos con esas ganas del amor de Dios. Y la cuaresma es eso, prepararte para el amor de Dios absoluto que dio su vida por y para nosotros.
Guadalupe, Dani, voleu afegir alguna cosa més? Vosaltres també heu dit, va, que arribi ja la Pasqua, sí, perquè tinc ganes de renovar la meva fe, sí, sí, aquesta gràcia de Déu.
La veritat és que sempre busques aquell moment de la Pasqua on et sentiràs com consolat, perquè sempre hi ha com ganes de viure la fe molt, molt intensament, i això moltes vegades es dona a la Setmana Santa.
I Dani, vols dir alguna
cosa? Bueno, jo aquesta Setmana Santa, jo és el quart any que marxo de missions amb el meu moviment, amb Schoenstatt, i marxem, bueno, vam marxar a Peñarroya, allà al costat de Còrdoba, i és una Setmana, bueno, és una Setmana Santa que vivim tots pues, com amb família, i érem 87 i tal, i érem molt joves, no? Llavors vas notant que mentre va passant la setmana tots estem més cansats, llavors arriba divendres i que és un dia de més tristesa, perquè a més també de dijous a divendres a la nit fem una vigília, i el diumenge ja, o bueno, dissabte per la nit diumenge ja és com una alegria, no? Es nota algo diferent, que no és només que hem dormit i menjat, sinó que ha passat algo més.
I Guadalupe i Dida, què heu fet vosaltres aquesta Setmana Santa?
Jo he estat d'exercicis espirituals des del diumenge de Rams fins al dijous. I és com per preparar-te, sí, per fer un resum de tot el que hauries d'haver fet durant la Quaresma, i et prepara, i llavors tens unes ganes immenses de que arribi ja la resurrecció i els dies de dijous i divendres sant, perquè és com que ja ho necessites, perquè et sents com molt impregnat ja de l'amor de Déu. I llavors el diumenge, el dissabte a la nit, o sigui, estàs molt content, però físicament potser estàs molt cansat, perquè sí que, clar, són moltes hores de vigília i coses així, però és que tens un goig que és molt estrany, però és molt còmode.
I a tu t'ha agradat, Didac?
Sí, m'ha encantat. Ha sigut la Setmana Santa que més he pogut reconèixer a Jesucrist, i més, o sigui, el seu amor l'he sentit, i m'ha encantat. He estat ajudant a la parròquia i tal, a preparar els oficis, les misses i tot això, i m'ha encantat molt.
Per tant, veig que els tres ho feu lliurement, que no és ninguna imposició ni dels pares, sobretot en aquest cas, no? Que us agrada...
Bueno, els exercicis espirituals sí que una mica van ser una mica imposició, perquè jo volia estudiar per als exàmens globals que tenia a la tornada de Setmana Santa. Llavors, dubtava una mica, no? Però hi ha un moment que dius, mira, és que exàmens... faig molts en tot l'any, però Setmana Santa hi ha una, així que no sé.
I tu, Pedro, com has viscut la Setmana Santa, la Pasqua, la Quaresma?
Celebrant allò que és el centre de la nostra fe, és a dir, Setmana Santa, tant de bo sigui el recordatori d'allò que hem de viure durant la resta de l'any, no? Perquè els cristians estem cridats a ser testimonis de la resurrecció, no simplement a saber que Crist ha ressuscitat, perquè l'important, o la pregunta que me faig jo i ho faig a vosaltres, és realment té influència, realment afecta, realment és aire fresc, és una empenta a poder ser testimoni, a no tenir por ni vergonya ni complexa d'inferioritat per anunciar que l'amor i el pecat han estat vençuts per Jesucrist. És a dir, aquesta Setmana Santa és el trampolín tan de bo, perquè la resta de l'any sigui realment un testimoniatge d'allò que és la nostra fe.
I et sorprèn que joves com la Guadalupe, el Dani i el Didac es volquin d'aquesta manera també?
Home, és sorprenent a nivell de moltes parròquies, a nivell jo de realitat que vinc del camí de catecumenal, no. Jo sempre he estat celebrant les vigílies, la Setmana Santa, amb molts joves. En una parròquia, pues això, de barri, una parròquia més de poble, pues costa una mica més trobar aquesta joventut que realment viu la Setmana Santa amb intensitat, amb devoció, i espero que també, no?, amb una intenció clara de conversió, de créixer, de madurar com a cristià.
Perquè teniu amics que no creuen en Déu i a vegades els heu volgut invitar o convidar, de dir, va, vine amb nosaltres a provar...
Sí, molta gent té por. Té por d'anar a una vigília, coses així. És com, això és de gent gran, fanàtics, que van allà tota la nit a plegar. Per què? Coses així. Que també és per ignorància. Però jo, la gent que vaig convidar a exercicis espirituals, és que no saben tampoc què és. I llavors és com que tenen un por d'haver-hi què passa i sobretot por de canviar, de que li pugui canviar una Setmana Santa.
I us ha passat, Dani, dir que jo, que algun amic que no creu en Déu us ha dit, bueno, va, què fas tu ara marxant fora una setmana per pregar? O en un altre context, no tant en Setmana Santa, però en general que us heu obert, heu dit que creieu en Déu, que aneu a missa, que potser esporàdicament feu adoració al Santíssim i us han dit, bueno, què?
Bueno, sí, a mi, jo tinc amics que no creuen i tots saben que jo marxo amb el meu moviment, amb això no estat, i que jo pues, crec i que vaig a missa cada diumenge i intento a vegades anar a diària. I bueno, jo, sobretot aquest mes, que ara faré moltes coses, que hi ha moltes activitats que organitzem per joves i tal, els he invitat i, bueno, ojalà que vinguin.
Molt bé. Què vol dir per a vosaltres que Jesucrist ha ressuscitat? És el que celebrem a la Pasqua, principalment. Què vol dir per a un jove que està amb nosaltres, de quina manera, o que es fa present al nostre cor? Què vol dir? Com interpreteu vosaltres Jesucrist ha ressuscitat?
Pues para mí es que ha muerto y ha vencido la muerte para salvarnos. O sea, su amor es tanto que nos ha quitado el castigo, bueno, por así decirlo, de la muerte para poder llegar al cielo y estar con él. Y para mí es eso, que ha podido vencer la muerte, bueno, porque es Dios.
Uh-huh. I voleu dir alguna cosa més? Guadalupe, Dani?
Bueno, jo a la Setmana Santa sento molt la seva misericòrdia, perquè quan reflexiones sobre la passió, moltes vegades penses, no, és que sóc jo la que hauria d'estar allà patint i hauria de ser la meva sang la que es derramés, però no, és que és ell que no ha fet res dolent i et diu, no et preocupis, jo m'encarrego de tot, jo et faré feliç, tu només deixa't estimar. No sé, és com molt gran per mi.
I, Pere, què vol dir que Jesucrist ha ressuscitat? A què ens referim?
És una pregunta que ens haurien de fer tots els cristians, no? Si ve un ateu i ens pregunta com saps tu que Crist ha ressuscitat, què li podria dir? La definició de catecisme, la definició doctrinal, perquè al final el que importa aquí és aquesta resurrecció ha afectat? Afecta la teva vida avui? És a dir, aquesta resurrecció, on l'has vist? I fonamentalment, i això tots estarem d'acord, el que realment a l'ésser humà li esclafa, li mata, és no poder estimar. La resurrecció de Crist fa possible allò que és impossible per tu. Poder estimar, poder perdonar, poder lliurar la teva vida per Jesucrist, vol dir en la família, tenim fills, vol dir acceptar una humiliació, vol dir acceptar un contratemps de salut. És a dir, la resurrecció de Jesucrist no és només un fet del passat, no, històric, sinó és un fet de present, que ha d'afectar la nostra vida. No és el mateix viure amb esperança que sense esperança. No és el mateix viure amb aquesta mirada a l'horitzó de l'eternitat que mirar a l'horitzó del cementiri, de la mort i de la finitud. Per tant, més que definir la resurrecció és com jo mostro, faig visible aquesta resurrecció en un món d'avui tan difícil de testimonis.
Durant el Nadal i la Pasqua celebrem el pas de la mort a la vida, de l'esclavitud a la llibertat i del pecat a la gràcia. Creieu que el temps que hem viscut, la Quaresma o la Pasqua, és un temps més especial que qualsevol altre moment de la resta de l'any? És més important la Pasqua que aquest cap de setmana que vindrà, per exemple, que també anirem a missa?
Bueno, és... Bueno, fa més festa, no? És diferent. O sigui, que cada missa es celebra el mateix misteri, més reduït, però jo crec que sobretot la Pasqua, la Setmana Santa, dijous, divendres, dissabte i diumenge, se celebra, pues, o sigui, és per recordar-te, perquè realment entra al teu cap el que va passar, perquè en tres quarts d'hora o una hora, el que vagi a durar, pues, és molt més difícil que t'entri al cap tot el que va passar. No? Es va llegint progressivament, no? Perquè nosaltres pues, som més lents entenent les coses, pues, se't va relatant tot com si fos una... Bueno, com si fos. És una història que va passar i se't va explicant a poc perquè ho vagis assimilant.
I Didac i Guadalupe?
Bueno, jo crec que la Pasqua és la festa més important de l'Església Catòlica, perquè és cert que el Nadal és molt important, però Jesús neix per redimir-nos i ens redimeix a la Setmana Santa, així que jo crec que és el centre de la vida litúrgica.
Uh-huh. Estàs d'acord, Didac?
Jo sí, perquè jo penso que la Navidad és important perquè Dios entra al mundo, però si Dios hubiera entrado al mundo y no hubiera muerto por nosotros, habría sido un Dios lejano. Y yo creo que, como muy bien ha dicho mi compañera Guadalupe, es el punto más importante de la Iglesia Católica.
¿Estás de acuerdo, Pere?
Sí, sí, els temps litúrgics, Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua, són una síntesi de la vida cristiana. És a dir, el cristià està cridat a viure l'Advent, espera de que Jesucrist no vingui ja en la història, sinó en la glòria. El Nadal, el naixement, l'encarnació, Déu s'ha fet solidari amb nosaltres, la mateixa realitat nostra, i la Quaresma i la Pasqua, evidentment, és el compliment, ja és la plena manifestació del seu amor. El seu amor no s'estalvia res per nosaltres. Jo sempre m'agrada dir, i m'agrada també reflexionar, què haig de fer més? Jesús ens demana, què haig de fer més per demostrar-vos que us estimo? Aquesta pregunta a mi ressona, perquè més generositat i més radicalitat no pot haver. La passió i la resurrecció de Crist és dir-nos que aquesta resposta ja és enmig nostra, i el que és més important, enmig de la humanitat. I aquí estem nosaltres per ser testimonis.
Molt bé. Hem rebut alguns e-mails. La Pilar ens diu, tant de bo cada dia pogués viure amb el mateix esperit i gràcia que he viscut la Pasqua. S'ha acabat la Pasqua i ara què? També us pregunto a vosaltres. Veig que en general viviu de forma comunitària, amb més gent, compartiu la vostra fe amb altres persones. Creieu que és bo viure, com diu el Papa Francesc, la vostra fe amb altres persones, o creieu que és igual, la pots viure tu sol, de forma independent, muntar-te el teu planning, i és el mateix al final? Què opineu?
Home, jo crec que és molt important els germans en la fe, perquè quan tu tens un temps de desolació, o que et sents buit, que això passa molt, o sigui, Déu deixa que passin, que tinguis com temps de la teva vida com foscos, perquè després, quan arribi com ja la seva gràcia, diguis, ojo, pues jo sí que necessitava la seva gràcia, com perquè la apreciïs més. Llavors, perquè això sigui més suau, sí, sobretot quan t'apartes, és millor seguir tenint contacte amb algú, perquè si no et pots perdre innecessàriament sense...
Mm-hmm. Bueno, pues jo... també comparteixo la seva opinió, que és molt important, no?, viure-ho també en comunitat, amb més gent. Primer de tot, perquè tu al teu cap et pots fer totes les idees que se t'ocorreixen, tenir molta imaginació, no?, i sempre pots pensar que Déu és d'una manera, i per això estan els germans, primer per compartir i per veure, bueno, com vas tu evolucionant i com ara evolucionen els altres, si és molt diferent, però també per compartir, per veure si realment té sentit. I també, sí, perquè en el meu cas, Déu va actuant a través d'ells, no?, em va parlant a través d'ells, coses que ells fan, que pues en aquell moment, dic, estic amb la personalitat que té, ni de broma fa això. No? Et va parlant a través d'ells, i viure en comunitat és també, pues, una manera d'estar obert a escoltar el que et vol dir i a deixar-te fer per ahí.
I Didac?
Jo penso que són molt importants perquè si estan ahí és perquè Dios ha querido que estén ahí. I formen part de mi vida. I són molt importants perquè son los que poco a poco, si te pasa algo o si estás apartando un poco, dicen, hey, ¿qué tal? No sé cuántos. Ven aquí, bueno. Son los que te reconducen la fe si te vas o te desencaminas.
I, Pere, per què és important viure la fe en comunitat?
Perquè Jesucrist ho ha volgut així. Jesucrist, quan va iniciar la seva missió, l'etapa pública, va triar uns apòstols. Va triar una comunitat. Per què? Fonamentalment per donar visibilitat a dos signes que fan creïble la fe: la caritat i la unitat. És a dir, jo per estimar necessito d'una altra, per perdonar necessito d'una altra, per servir necessito d'una altra. És a dir, una comunitat es dona això, la caritat, vincle d'aquesta unió en Crist, i la unitat, comunió de l'Esperit Sant. És a dir, això és una comunitat, i és un dels problemes que avui podem detectar, no? La fe individual, particular o subjectiva. És molt important el tema de la comunitat perquè et fa aterrar veient que el germà no és un complement, sinó una oportunitat per a la teva conversió i per estimar-lo i acceptar-lo com ets.
Sí, aquesta és una altra. Molts cops no, hi ha coses bones, però poden haver-hi germans d'una mateixa comunitat que no et cau bé, que opina diferent que tu respecte a la fe o Déu, i aquí també ens ho posa Déu per entrar en aquesta humilitat.
No és un grup d'amics, eh?
En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Así la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y llega y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la Iglesia.
I després de la Pasqua ens espera la Pentecostés, festivitat religiosa que se celebra 50 dies després de la Pasqua. Però sabeu què celebrem en concret a la Pentecostés? Per què fem aquesta festa?
Bueno, es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que habían estado recogidos después de la muerte de Jesús. Y para mí es algo muy, muy impresionante porque, o sea, después de estar mucho tiempo recogidos, viene Espíritu Santo y mismo Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, poco después va al templo y es capaz de decir que cree en Jesús y que ha sido apóstol suyo. O sea, es impresionante porque dices, oye, ahí hay algo, que algo ha pasado con él. Bueno, esa es la venida del Espíritu Santo, sobre los apóstoles. Es eso.
I creieu en l'Esperit Sant? Què és per a vosaltres l'Esperit Sant? Aquesta pregunta és una mica més profunda, però quan parlem de l'Esperit Sant... Que...
Jo crec que l'Esperit Sant és una cosa molt, molt estranya, que la gent no entén molt bé, tampoc, però jo crec que és com de la relació del fill al pare, d'aquest amor tan gran que els humans no podem entendre, doncs és necessari que sorgeix una altra persona. O sigui que és l'Esperit Sant. Llavors, l'Esperit Sant és com força per amor. O sigui, és com que et dona ànims perquè segueixis estimant, per comprendre tots els dons de l'Esperit Sant, la saviesa, tot això. És una cosa tan gran, sobretot per això fem la confirmació i tot això, que jo crec que sí que es nota a la vida. Només que potser no és molt visible, però està...
Què és l'Esperit Sant, Pedro?
Déu mateix se'ns comunica així, ha volgut. Nosaltres ens acostem, per analogia, això és filosofia, però a Déu, no? Déu és més del que tu i jo podem entendre o ficar aquí dins del cap. L'Esperit Sant és qui ens comunica que això és veritat. Ningú pot confessar que Crist és ressuscitat si no és per l'Esperit Sant. Ningú pot estimar l'enemic, diu l'Evangeli, no? Si no és per l'Esperit Sant. Ninguna monja, com aquestes germanes de... Tesagacuta, pot donar la vida al Yemen si no té la certesa de l'Esperit Sant. Lo fàcil, lo racional que és? Fugir, no? És a dir, l'Esperit Sant és aquell que certifica en el teu interior, el que has dit tu molt bé, l'amor del pare al fill. Es comunica aquest amor i et fa veure que és veritat. I per tant, quan tens l'Esperit Sant, fas coses que normalment si apliques el filtre intel·lectual no ho faries. Mm-hmm.
Ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús, en las buenas y en las malas. La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder dar ternura, de poder dar paz y alegría. Hay un solo modelo para ustedes, María, la mujer de la fidelidad. La que no entendía lo que le pasaba, pero obedeció. La que, en cuanto supo que su prima necesitaba, se fue disparando, la Virgen de la Prontitud. la que se escapó y fue refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo, la que ayudó a crecer a su hijo, lo acompañó. Y cuando su hijo empezó a predicar, iba detrás de él. La que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande. La que estaba al lado de ese hijo y le decía los problemas que había. Mira, no tienen vino. La que en el momento de la cruz estaba junto a él. La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia. Es la iglesia. La iglesia es femenina. Es como María. Ese es el lugar de ustedes. Hacer iglesia. Conformar iglesia. Estar junto a Jesús. Dar ternura. Acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino.
Doncs bé, quan preguem o quan parlem de la fe, molts cops parlem de Jesucrist, de Déu. Vosaltres també pregueu a Maria, a la Verge Maria, us en recordeu d'ella?
Bueno, jo tinc la sort d'estar en un moviment marià. I llavors tenim molta devoció, no? El nostre santuari pues, està, bueno, està al Sagrari, però just a sobre tenim el quadre al ben mig. I és, o sigui, és com, bueno, com es diu sempre, no? La mare del cel. Llavors és una altra persona, no tens que parlar de problemes pues, més que parlaràs amb la teva mare d'aquí, però que pues, te'n recordes per la nit i li dius, escolta, què tal, que avui m'ha passat aquesta cosa. I, bueno, pues, jo em dirigeixo bastant a Maria, no? I sé que ella, ja si m'oblido d'algú de dir-li a Jesús, ja li dirà allà al cel.
I Guadalupe i Dida, que vosaltres, és per a vosaltres exemple, també us en recordeu d'ella, doncs per això, que va seguir a les bones i a les dolentes amb aquesta fe cega, no?
Hombre, per a mi és bondat, perquè jo me pregunto moltes vegades, jo seria capaç de deixar tot con 15 anys. Bueno, o sea, si fuera chica, para tener a un niño, no sé, o sea, es tanto su amor que me impresiona. Y por eso le digo, si tanto le amo a él, tanto me amará a mí, es impresionante. Sí, me acuerdo mucho de ella.
¿Y Guadalupe?
También, pues a mí em dona mucha confianza porque ella era una persona, era humana. O sea, es como más real, ¿vale? Que no té el pecat original. Però és que és una persona que la gent coneixia, segur que anava a comprar per donar de menjar a Sant Josep i al nen. O sigui, era, suposo que a vegades ser mare i ser tan bona com era la Verge Maria, no sé, no és només que inspiri força i per fer-ho tu bé, no, és que és increïble, perquè jo moltes vegades penso que és impossible que jo algun dia pugui ser una bona mare o algo, perquè em sento tan desastre, però és que penso, mira, la Verge Maria era molt més senzilla que tu, potser no sabia tant de l'escola ni res, però només era bona, i només amb ser bona ja està, ja pots donar amor, no cal que t'esforcis molt, només.
I per acabar, Pere, vols dir alguna
cosa? Sí, no es pot fer un camí seriós, mínimament seriós, catòlic, sense conèixer la Mare de Déu, sense conèixer o tenir una relació increixent, progressiu. Tampoc és qüestió aquí ara d'accelerar els processos. En la mesura que tu vas coneixent Jesucrist, vas valorant la importància que té Maria com a primera cristiana, com a primer exemple i model d'allò que és dir sí a la voluntat de Déu. Maria és fonamental perquè Maria ens ensenya com respondre a un projecte de vida que ens depassa a tots.
Doncs ens acomiadem. Pedro Rovira, gràcies.
Molt bé, a tu.
També Guadalupe, Dani i Didac. Adéu. I Mario Ramírez a les vies de so. Fins dissabte que ve. Adéu.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.